La Federació Catalana DOP i IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabies que l'arròs és del cereal més consumit al món sencer i originari del sud de la Índia, a la zona dels monzons, on ja es cultivava fa més de 3.500 anys abans de Crist? Sí, sí, més tard va arribar al nord del país fins al sud de la Xina, arribant a Japó 1.000 anys més tard. Els perses el van portar cap a Occident, Alexandre el Gran el va importar a Grècia, però no el van acceptar gaire bé. Van ser els àrabs que, per al nord d'Àfrica, el van fer arribar al sud de la península Ibèrica cap allà al 800 després de Crist. Després d'aquí es va estendre per tota Europa. I és que de l'arròs, l'oriza sativa, en podem trobar moltíssimes varietats diferents, però les podem englobar amb l'arròs de gra llarg i l'arròs de gra rodó, tot i que ara també hi ha l'arròs de gra semillarg. El de gra llarg pertany a l'espècie índica, es cou ràpidament i absorbeix menys aigua. Ideal per amanides perquè queda molt suelto. El de gra mitjà i gra rodó pertany a l'espècie japonesa. Té tendència a alliberar més midó i és ideal per plats caldosos, però també per plats secs. Sigui com sigui, ja ho sabeu, a casa nostra tenim molt bon arròs, des de Pals fins al Delta de l'Ebre. Apa, vinga, comencem!
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio.
No hi ha res que em faci mal.
Un espai de cuina, de gastronomia, de cuina de cassola, de brasa i d'inducció també. Comencem per saber quina és la melmelada preferida del nostre xef, Marc Ribas. Després, amb en Juanmi, les tècniques culinàries. Seguirem a la Guia Virgínies, avui amb l'Òscar Gómez. I el reportatge, un reportatge també amb molta, molta, molta poesia i literatura. Anirem cap a Finca Perera, perquè en Rubén i en Jordi ens explicaran com una finca pot donar tant de fruits. I acabarem avui amb en Jordi Bord amb una sobretaula excel·lent. Comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Can Bec Jazz for Cheese, melmelades i salses premium de l'Empordà Costa Brava, us ofereix aquest espai.
I ja tenim la sintonia dolça del programa i ja tenim l'home més dolç de Catalunya. Marc, què tal? Com estàs?
Doncs bé, jo pensava que era el més ranci, per allò del vi ranci.
No, home, no. Marc Ribas és el tio més dolç de tots els catalans. A més, el... jo cre... Mira, ara anava a fer una pregunta. Bueno, te'n vull fer dues de preguntes. Una és quina és la teva marmelada preferida, però l'altra és... quantes parells de sabates tens? Perquè et veig amb uns parells de sabates d'uns colors tan estranys.
No volies saber la de parells de sabates que tinc, perquè en són molts. I tots també amb colors estranys, perquè sóc una miqueta un viciós de la sabata.
Mm. Però escolta'm, aquelles de color rosa on te les has trobat? Perquè m'agraden molt.
Allò no ho hem trobat, allò m'ho han fet a mi, diguéssim.
Ah, t'ho han fet a mi, de clar, clar. Sí, sí, sí.
No, quan això és un xicot d'Alacant i un de Galícia, que són socis, que ho fan. I quan els hi vaig dir el color, el tio em diu, estàs seguro? I li dic, sí, sí. I diu, vaya huevos tienes.
Ah, sí?
Això va ser el que em va dir. Sí.
Doncs mira, avui no volem saber com en menges els ous, si fregits o bullits o al vapor o poché, sinó quina és la teva melmelada preferida.
Doncs la de taronja amargant.
Mira, escolta'm, rànquing, rànquing el tenim aquí, la taronja amargant. I com te la menges tu? Perquè jo no sé si ets tu gaire de torrada amb mantega, perquè com que aquests que feu culturisme això a vegades no em feu servir...
Doncs mira, quan fem dieta no em fa servir gens, però quan no hi ha res millor que una bona mantega, un bon pa, ben torradet i després la marmelada. No hi ha una manera millor. I t'he de confessar una manera molt marrana, d'aquelles de les dues del matí quan arribes després del servei al restaurant a casa, que és amb galetes.
Melmelada amb galetes?
Sí, melmelada, mantega i galeta. Saps què vull dir, oi?
Sí, sí, sí. Jo ja només t'hi afegiria allò que entre galeta i galeta hi posis la melmelada i una ametlla crua, per exemple. Saps allò?
Home, està agradant molt això que dius.
És que sí? Home, clar.
Sí.
Escolta'm, on estàs aquest estiu que et sentim així una mica, que sembla que estiguis des de, a dins de l'aigua?
Doncs mira, ara mateix estic just davant del Port Vell de la Barceloneta.
Ah.
I aquest estiu doncs estem voltant perquè estem fent el joc de cartes i quan pugui fer vacances tornaré a la Costa Brava.
Ah, ben fet, cap a Tossa.
Sí, sí, això mateix.
Doncs va, escolta'm, mira, com que sí que has de fer una mica, diguem-ne, de força allò perquè els teus músculs no se'n vagin, jo et recomano que pugis cap a la Garrotxa, que et deixarem una desbrossadora i també va bé fer exercici,
no?
Aquest, eh? Sí.
Ah, d'acord.
Ja,
home,
ja...
jo tinc moltes ganes d'anar-hi i tu segur que coneixes molta gent que tingui xais allà. Vull anar-hi a veure el xai.
Doncs escolta'm, cap problema. Mira, aquí al costat de casa n'hi ha. Ja, tu vine, jo et preparo la desbrossadora i ja arribarem un acord amb xais.
D'acord, fet.
Moltíssimes gràcies, Marc Ribas. Un petonàs.
Vinga, petons.
Adéu-siau.
Adéu, adéu.
La Fonda.
A Can Vic et portem a casa l'essència de l'Empordà. 40 anys elaborant conserves premium, com les figues confitades i fins a 60 varietats de delicioses melmelades, salses, gelees i originals maridatges d'autor per formatges Just for Cheese. Troba'ns a les xarxes socials o consulta www.canvic.com i a gaudir de la bona gastronomia.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932 et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Doncs ja tenim aquí la sintonia de la Gran Guia Virgínies de la cuina catalana. I avui volem parlar amb un... Mireu, us explico una cosa. Amb un informàtic que li agrada molt escriure de cuina. Òscar Gómez, què tal?
Hola, Pep. Què tal, com estic?
Ja ho veus aquí. Entre... Jo no sé ara si diré una bajanada, perquè jo això de la informàtica sóc d'aquells d'obrir l'ordinador i d'allò, no? Però entre xip i xip, un dinar...
Sí, entre si un dinar, un sopar i un refrigeri. Tot i que és una ofici que tendeix a la sedentari, està molt assegut, i interessa també moure'ns una mica, saps?
Per tant, tu quan surts de casa, allò, agafar, caminar una miqueta per passar tot aquest estiu que tenim, no?, anant a visitar restaurants.
Exacte, combinar les tres coses.
Doncs vinga, escolta'm, quin restaurant ens vols entrar a la Gran Guia Virgínies a la cuina catalana?
Doncs mira, el Teòric Taverna.
Home, bo. Sí. Què ens expliques del Teòric?
Mira, és un restaurant, bueno, és una taverna que està al carrer Bailén 117, a Barcelona, a l'Eixample. És un local molt informal, però on fan una cuina delicada i intel·ligent. Sovint reinterpreten clàssics de la cuina catalana i la veritat és que tenen una mirada molt, molt interessant perquè sempre li busquen una volteta a alguns plats que tenim com a gran tradició a Catalunya, no?
Mm-hmm. Qui tenim a la cuina aquí?
Doncs mira, el cuiner és Oriol Casals i el propietari, bueno, és propietari d'Oriol Casals i Teo Rubio. Teo Rubio està a la sala. Aleshores, la sala Passera és una sala molt bulliciosa, vale? O sigui, és tavernària realment. T'ha d'agradar estar pues, rodejat de gent i soroll perquè funcionen realment amb l'esperit de taverna, tot i que a la cuina podries trobar-la a qualsevol restaurant de cuina o de formes més fines, diguéssim. Vale?
Mm-hmm.
Però té aquest punt canalla, si es pot dir, que és una paraula una mica gastada allà, però bueno, bulliciosa, com a mínim.
Mm. Escolta'm, i què no hem de deixar de menjar aquí al Teòric Taverna?
Doncs mira, a mi m'agrada molt un plat que tenen, que és una esqueixada amb escarola, que és una mena de mescla entre l'esqueixada i el xató. Perquè ells, a més, hi posen uns tomàquets cirerols que, atenció, estan pelats, cuits en almíbar, els deshidraten i, aleshores, amb una xeringa els farceixen amb una sopa de tomàquet. Aleshores, tens un plat que no és ni una esqueixada ni un xató, i alhora té aquest punt sofisticat del tomàquet cirerol que, quan amossegues, pum, esclata a la boca i és molt divertit.
Sí, quina gana. Què més? A veure.
Mira, fan un filet d'albergínia blanca de l'Ordal amb salsa de ceba. Fan com una mena de salsa de ceba, una demi-glas, molt potent i untuosa, i aquesta albergínia blanca a sobre li posen una escuma de pebrot vermell. I si et fixes, albergínia, pebrot i ceba és una escalivada.
Clar,
és a dir,
clar,
que en realitat és un plat que no et diu que és una escalivada, però sí que estan fent servir els mateixos elements que una escalivada, simplement cuinats d'una forma diferent.
Oh, que bo, que bo.
Sí,
que bo.
Molt bo.
Va, i una tercera proposta, què seran?
Una tercera. Mira, un exemple que, de la cuina molt fina que fa l'Oriol amb les carns, ¿vale? Ells han fet un conill amb porc que és extraordinari, perquè és el concepte d'una llebre royal, però en comptes de fer servir la llebre i el fetge gras, fan servir un conill i el cor d'aquest conill fan com un timbalet amb la cara del conill i a dintre hi posen doncs, un farcit de carn de porc, que és molt gustós i molt, molt tendre. Aleshores, m'agrada aquest joc d'agafar un plat d'altíssima cuina francesa, però portar-lo al terreny més, més popular, amb uns ingredients no tan cars ni tan sofisticats, i que te'ls puguis prendre en una taverna. És una mossegada deliciosa.
Doncs, escolta, mira, fem una cosa, Òscar. Ara que t'hem trucat, tu vés vinguent cap aquí, i aquí, quan s'acabi el programa, ens reculls amb en Dani un servidor i anem cap al teòric. Què et sembla?
Haurem de caminar una mica i així fem també l'exercici que dèiem que havíem de fer.
Doncs ja està, ja ens faràs sí. Caminar ara. Moltíssimes gràcies per entrar al Teòric Taverna aquí a la Gran Guia Virgínies de la cuina catalana.
A vosaltres.
Vinga-li, que vagi bé.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
Doncs vinga, avui m'han dit, vine a esmorzar, hem esmorzat, però és que estic amb un ignot indret que jo no sabria pas dir. Sort que tenim aquí en Jordi, que ens farà 5 cèntims, perquè avui tenim un projecte d'aquells que no fa 360 graus, sinó un fa, jo diria 780. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia, Pep, què tal?
Escolta'm, quina veu.
Sí, molt, molt de baix, no?
On estem ara, exactament?
Ara estem al terme de Sant Joan d'Hortons, a la zona del Begut Alta. És una zona molt curiosa perquè és el límit de 3 comarques i 4 municipis, la Begut Alta. O sigui, som a pocs quilòmetres, a pocs metres hi ha l'Anoia, el Penedès, el Baix Llobregat... tres comarques i 4 municipis, Sant Llorenç, Masquefa, Sant Esteve i Ostrades de Pirola.
Vosaltres no sou pas, diguem-ne, originaris d'aquí?
No, nosaltres venim del Papiol, jo l'any 86 vaig vindre a fer el salt cap a Quiral. Va sortir l'ocasió d'un camp de cirers, que jo soc cirerai de tota la vida, per la desgràcia d'una família de Sant Boi, que es va matar amb el tractor, un tal Joan Coll, i bueno, jo els vaig comprar les terres i els llavors que surt aquí dalt. I mica en mica, pues, d'un camp de cirerers, pues, els veïns van vendre vinyes, terrenys per conrear, vam plantar més cirerers i la vida l'he fet aquí dalt.
Avui podríem dir que estem a Finca Parera, que després ja aniré a buscar el vostre fill que me n'expliqui 4 coses més, però sou, diguem-ne, podríem dir, uns pagesos diferents, no? Perquè no us dediqueu només a fer un producte, sinó que feu una bona colla de productes.
Sí, originalment, doncs, fruit i verdura, primerament cireres i molta verdura de tomàquet, principalment, quan jo estava al Papiol, i després hem anat evolucionant, i aquí dalt al Penedès, doncs, vam més cireres i amb vinyes, moltes varietats de vinyes, amb aquests anys d'evolució, doncs, el Robert, el meu fill, s'ha fet gran, i és enòleg, i tenim un petit celler, i al tindre tantes varietats de vinya, doncs també ha sigut facilitats per fer doncs, varietats de vins.
Escolteu, a mi un ocellet m'ha dit que sou el Clint Eastwood de l'Alt Penedès.
Són tonteries que els companys ens foten la palissa. Principalment mon fill.
No es pot tenir ulls blaus, ja que et porta de Clint Eastwood a Gran Torino, eh?
El que passa que té una espineta clavada, no tindrà els ulls blaus ells, saps? I això és una
putada. Germana, collons, ho va quedar tot ma germana, la guapura, els ulls blaus i l'alçada.
Rubén, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Escolta'm una cosa, això d'esmorzar, de fer un,
Clar, ara, el programa el fem de 1 a 2, la Font de Catalunya Ràdio, però nosaltres acabem d'esmorzar. Clar, aquí hi ha una cosa concreta, no?, i curiosa. Veniu de la zona, diguem-ne, del Papiol, cap aquí, comenceu a posar cireres, arriba un moment que poseu vinya, però, clar, tu que en tens al voltant dels 40 acabats de fer, no gaire més, arriba algun moment que dius, tu, això dels vins naturals, no?
Això arriba de forma natural, m'ha millor dit, orgànica. Tinc un paio de companys que són sommeliers i em van sempre anar ensenyant vins de mínima intervenció, naturals, i evidentment això fa 10-15 anys doncs, venia gairebé tot de França. I aquesta sensació de tastar vins que s'han fet d'una forma diferent que l'ecològica, que és una gran manera de fer vins, però que té una altra intervenció, i la natural és només suc de fruita fermentat, aquest rotllo em va arribar molt endins. A l'hora de tastar, com si fos qualsevol aficionat del món del vi, doncs em va emocionar i vaig dir, jo vull fer vins així. I a partir d'aquí, ja, doncs, el coneixement que vas buscant i vas adquirint.
Jordi, però vos que en teniu al voltant de 70, quan aquest home us va dir això de fer vins naturals, què heu pensat vos?
Cap problema. En aquest sentit, ell ha anat molt al dia. Pensa que dels 20 que fa vi. O sigui, porta 20 anyades, 22 anyades de fer vi. I a més, és enòlic i tots els fruits que té. Li portem un avantatge sobre potser altres maneres de pensar, no? I tant amb el tema que m'estàs dient com el tema d'ecologia, doncs quan m'ho va plantejar, jo sempre he estat molt obert amb aquest tema. Pensa que jo he estat, al seu moment, 9 anys de vegetarià pur, per salut. Per tant, jo mentalment ho tinc claríssim, tot el que és vida sana i tot, etc.
Quan fa que vau ser vegetarià 9 anys?
Pues, quan ell tenia 3 mesos ens vam posar, per ell.
Ah, sí? això fa una bona colla, això fa més de 40...
Nosaltres, clar, nosaltres, quan diu mon pare això, és perquè ja hem nascut familiarment en aquest món del vegetarianisme, d'una mica de medicina alternativa, de quan teníem mal d'estómac pecat de fang, de quan volies evitar, doncs, encostipats, molta vitamina C, molta llimona en dejú. Hòstia, que són coses que avui en dia no es porten gens, però jo i ma germana hem viscut de petits, perquè ells van decidir, a través d'un cosí nostre a Andorra, que era doctor en medicina natural, entrenar aquest món. O sigui que quan nosaltres evolucionem cap a l'elaboració natural és perquè ja som família semi-vegetariana i d'alternativa natural en tot el procés familiar.
Clar, però escolta'm, però ara per esmorzar ens hem fotut un bon tall de formatge aquí, eh?
No té res a veure, no té res a veure. Quan hi ha invitats se't fa de tot, fem de tot nosaltres. Passa que mentalment estem oberts més a una banda que a l'altra.
Home, sí que s'ha de dir una cosa, eh? Aquest home, en Jordi, amb els seus 70 anys, porta una planta que, clar, això del Gran Torino d'Enclinisbo, ell pot dir el que vulgui, però...
Oi, que cola?
Cola. Clar, això no sé si ho fan els carbassons i les albergínies.
Us passeu 10 pobles, eh? Això ho fa, no sé, l'aire lliure, la salut, que un doncs, ha nascut més sa que un altre, perquè això és naturalesa de cadascú.
No, però tu però papa, tu menges molt sa. Això jo ho defineixo amb el concepte, abans parlant de la meva tieta, no? La meva tieta, que té 12 anys més que el meu pare, i està sana i preciosa, i què menja? Nous? Prunes seques, fruita, amanides, encians, pastanagues, tu obres la nevera de la meva tieta, i allò sí que és un exemple claríssim de lo que és...
Té 85 anys, home, farà 85, vas, li han fet analítiques i està perfecte.
Per què? Perquè menja com una senyora vegetariana radical.
I segur que, a més, va treballar encara, no? Vull dir que fa feina.
Hi ha un procés japonès per això, no? Té un concepte a la vida, no? Té una... Ara me'n recordo com es diu aquest nom, d'aquesta definició de que tu no et jubiles mai, sinó sempre tens un irigai, un iriko o alguna cosa, no me'n recordo.
Irigai.
Ho dic bé? Doncs que això també és una de les coses que mon pare el fa saludable, que no et jubiles mai. Tu sempre tens una cosa a fer en aquest món, sigui... En aquest cas, el meu pare, doncs, l'agricultura, sinó el cas de la meva tieta, doncs, cuidar els nebots, els nets, o sigui, tenir un concepte a fer, i això et dona salut. Salut,
segur. Estem aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, avui mirant les muntanyes de Montserrat, per l'altra banda, el Pla del Penedès. Aquí estem a una certa alçada, no?
230, 240 metres d'alçada, sí. No molt, però déu-n'hi-do.
Clar, i ara dèiem, sous una colla de pagesos que feu, no 360, podríem dir, gairebé feu els 780 graus, perquè és que feu una mica de tot. Aquestes cireres que ens acabem de menjar, que malauradament quan sentim aquest programa aquí a la Fonda ja no n'hi hauran de cireres, segurament aquí hauran de ser de més amunt, són una autèntica delícia, aquestes cireres.
Bé, perquè portem un any especial que no ha plogut gens, són petites, per desgràcia, per falta d'aigua, per tant estan més concentrades de sucres. I les que són ben al mercat, que és el que estan, la gent se'n mira, que són 5 vegades més grosses que aquestes, estan a base inflades, a base de molta aigua i molts nutrients. Per tant, tenen un punt d'igleritesa.
Hem vist aquí passejant una miqueta, ara fa una estona, amb un camp de cirerers, que hi havia allà uns ruscos d'abelles. També feu mel?
També fem mel, sí. També fem
mel de cirerer?
Mel de cirerer i mel de les flors que hi ha al voltant de la finca.
Titulem una mica mel, mil flors, perquè com que no fem transhumància d'abelles, quan un apicultor es dedica, en aquest cas nosaltres estem ajudats pel Pere Montes de les nostres abelles, un apicultor professional. Llavors, ell fa transhumància amb les seves abelles. Nosaltres vam decidir no fer-ne transhumància, perquè jo vull que el ramat d'abelles estigui a la finca, ens ajudi no només en la biodiversitat animal i en la polinització, sinó també ens ajudi a que això tingui un sistema tancat. Llavors, no fem transhumància. Sempre estan tot l'any aquí. Necessitem anar donant aliment sense que les caixes d'abelles es moguin. Llavors, aquests camps de cirerers, aquesta doncs, olivarda que arriba a finals d'estiu, aquesta rabanissa que ara veus darrere teu, tot això d'aquí és rabanissa, aquesta rabanissa que sembla una mala herba, és el més malífer que hi ha en flor blanca. Llavors, aquesta falsa mostassa rabanissa és perfecta. Hem de deixar cobertes vegetals, hem de plantar nous ametllers, hem de tenir nous camps de cirerers perquè l'abella tingui alimentació, perquè no les mourem, no farem transhumància amb ella.
Clar, ha sigut molt bo perquè quan anàvem passejant per aquí amb el cotxe tu em deies, veus aquest camp és meu perquè hi ha una capa, no una coberta, i aquest no ho és meu, si no hi ha coberta no és meu.
És una de les primeres, els primers requisits o les primeres premisses, quan mon pare, que ja és fill de l'ecologia i nosaltres vam entrar en biodinàmica fa un temps enrere, en el sistema de treball. O sigui, el cultiu què és? El del que tallem producció perquè és el cultiu aeri, sigui la vinya, sigui la tomata, o el cultiu ja és la coberta? Això és una pregunta que ens podíem fer. Per què el cultiu no és la coberta? Perquè pots tenir un cultiu coberta lleguminosa, un cultiu coberta cereal, i després un cultiu de segona gamma, més aeri, que sigui la vinya. Doncs és molt important tenir cobertes vegetals perquè la part viva del sol, la part real viva del sol plena de microorganismes, necessiten menjar, i no mengen de lo mineral. Mengen de lo vegetal. Què vol dir? Les arrels de les cobertes vegetals és la primera font de nutrició dels microorganismes. I un sol viu és un sol amb microorganismes.
Clar, hem vist aquí amb les abelles que hi havia unes caixes més petitones. Que qui són aquestes caixes?
Aquestes caixes, el Pere, que ens ajuda en tot aquest procés de l'apicultura, estem fent nuclis. L'abella necessita tenir la colònia forta i per poder fer el salt amb una caixa tipus de dan o tipus una caixa de producció de mel, necessita tenir la colònia forta. I les nuclis són caixetes més petites on elles, tot i iniciar-se amb una primera reina, estan fent una colònia petiteta i ja se senten protegides. És molt important que els nuclis siguin forts per després convertir-se en caixes de producció.
Clar, és que hi ha molt per parlar, perquè clar, per una banda tenim les cireres, per l'altra tenim les abelles, i ara estem aquí davant d'un camp de tomates que era molt divertit, perquè clar, normalment entre un pare i un fill tenen un tipus de converses. Entre vosaltres, la conversa era si deixava o no hi deixava el cupons o els cavallers.
Els cavallers, bueno, perquè a la meva època, doncs, quan tenia 25-30 anys, en aquells moments no hi havia la cultura que hi ha de tomaqueres, en aquest sentit, i tants cavallers, tots quedaven, i tots els cavallers feien flors i feien tomàquets. Ara, doncs, pues, ha canviat la tècnica de cultivar, i teòricament es fa l'eix central i traien els cavallers. I llavors, els tomàquets surten més grossos i més preciosos, no? I fa que el mercat també els accepti més. Suposo que és per això que ho fan.
Clar, jo crec que és curiós perquè, per exemple, ara teniu aquí, no sé si n'hi heu aspres també, no? Aquestes tomateres, diguem-ne, perquè creixin cap amunt, però n'hi ha moltes que no n'hi ha. Tomateres de mata baixa, jo no en havia vist tantes.
No, nosaltres ara estem just ficant les canyes, encanyant les tomaqueres, perquè amb el sistema de gota a gota, aquest que hem muntat en fotovoltaica, hi ha molta més aigua de la que potser teníem prevista i tot, i la tomaquera s'està excitant molt a nivell vegetal. Ara estem encanyant-les, o sigui, no farem tomata de mata baixa, tot i que n'hi ha molta de tomata de mata baixa, sobretot per tomàquets de sucapà. Però el tomàquet una mica més gastronòmic, aquest necessita molt l'aire i el sol per arribar a bon procés final.
Clar, jo estic veient aquí uns dipòsits d'aigua, estem en una zona molt erma que, home, jo crec que hi ha més de 2 quilòmetres d'on hi ha les primeres cases, no crec que aquí us arribi l'aigua, diguem-ne, del poble, però a més veig aquí una barraca amb plaques solars. A veure, explica-m'ho això.
La idea, aviam, nosaltres estem centrats en la vinya, i la vinya és un cultiu de secà, amb la qual cosa en vinya no ens plantejàvem mai regar, perquè ni falta que fa, no? Però amb horta, que és un dels processos que mon pare té històrics, que la família doncs, venim de l'horta, volíem estar tranquils amb l'aigua diària que necessita l'horta. Com fer-ho aquí si no tenim, com deies tu, no tenim sistema públic, no? Doncs tenim un pou a 180 metres sota el nivell de la terra i vam dissenyar unes 22 plaques de fotovoltaiques perquè aquestes mateixes, quan hi ha tota l'energia solar, xupin amb aquesta energia pròpia directa del sol, encenguin aquesta bomba se'n vagi acumulant aquests dipòsits que vèiem, uns 40-45 mil litres d'aigua, que un cop ja estem acumulats ja podem treballar sense tanta pressió de quilowatts perquè ja estem amb gravetat, ja funcionem a secció, i a través d'aquesta acumulació d'aigua i unes bombes que tenim activades, doncs podem regar amb l'aigua extreta amb la llum solar i acumulada i tornar a regar amb llum solar. Aquí està la gràcia.
Clar, això en una finca convencional segurament que hi hauria un motor, no? una burra, un grup electrogen, o hi hauria, diguem-ne, que sense aquella olor de benzina, l'ecologia, a part de la sostenibilitat, també és això, no? Buscar la manera més neta d'extreure doncs, un producte.
I a mi que es va reconvertint tota la plantació en aquest sentit. Evidentment, els orígens és això, hi havia un compressor perquè doncs, no hi havia cap més opció, però ja que el món va canviant, doncs hem de posar-nos al dia i és el que hem fet, posar plaques i aprofitar el sol que tenim, que n'hi ha de sobres per estalviar energia.
Clar, jo ara estic pensant, Jordi, companys de la vostra edat, pagesos de la vostra edat, que no fan el que feu vosaltres aquí, això com es mastega? És a dir, en una tarda de jugar cartes al bar o de fer un cafè, quines són les converses entre una persona que té una ideologia tan clara com la que teniu vosaltres d'un altre pagès, diguem-ne, més convencional?
No hi ha conversa, no hi ha alternativa, no hi ha gent, no.
Perquè el futur és molt diferent, no?
El futur, tu pots explicar com ho veu, i el veig molt negre, perquè tots són problemes. I, per desgràcia, doncs, el món rural ha anat a menys. I cada dia de la meva edat pues, es retiren o es pleguen o es moren, vull dir que s'acaben. I de joventut que pugi, són molt pocs.
No n'hi ha de pagesos de 40 anys? Sí, no?
Sí que n'hi ha. Jo crec que mon pare té una visió que és realista, perquè hi ha una època que és la seva, doncs, que s'estan jubilant o que s'estan anant per llei de vida. I sí que és veritat que abans el canvi generacional era automàtic. El que naixia pagès acabava sent pagès, el que naixia ramader acabava sent ramader. I sí que hi ha hagut un clic social, històric, en què ja no hi ha el canvi generacional automàtic. Hi ha molta gent que ha nascut a pagès i no serà pagès, serà abogat, serà arquitecte o serà transportista. Això és el que una mica significa mon pare. L'automatisme en el canvi generacional s'ha acabat. Jo també ho penso. Ara, hi ha uns nous pagesos formats acadèmicament, gent amb idees molt, molt avantguardistes, gent que té molta més creativitat, gent que té molta més curiositat per fer una ramaderia, per fer un obrador de formatges, per fer vins, per fer horta, que crec que potser hi haurà més futur de forma exponencial amb aquests quatre, pocs, que no passa amb el canvi generacional automàtic que hi havia abans històricament. No? Abans tothom es feia pagès i venia de pagès, no?
Bueno, perquè potser era més autosuficiència i sobretot això que dius tu, és a dir, es feia de pagès perquè visquies a pagès i aprenies a fer les coses d'aquella manera perquè sempre s'havien fet així i no es preguntava el per què, no?
Sí, sí, la tradició era molt forta aquella època i jo he viscut el canvi, jo he patit aquesta manera de pensar, que això es havia fet a la vida i s'ha de fer sins. Una mica dictatorial, eh? Vull dir, el pare decidia i tenies 25 anys i no podies dir res, perquè com que es havia fet tota la vida d'aquella manera, doncs tenia d'anar fent d'aquella manera. I jo vaig viure en una època que van vindre canvis i em va costar llàgrimes convèncer i tirar endavant perquè no hi havia manera. La societat rural, d'aquí endavant no sé com serà, però fins ara ha sigut molt tancada. Hem evolucionat, eh?
Just fins al teu pare, o sigui, el que diu mon pare, jo ho he viscut molt petit. L'avi Joan era un patriarca agrícola d'una empresa familiar agrària i es feia el que deia l'avi Joan. i per sobre de l'avi Joan no hi havia ni mon pare Jordi ni ningú. Això s'ha perdut. Per sort, crec que l'evolució en el camp és molt positiu. Ara no només hi ha més creativitat, molta més innovació, molta més tecnologia, sinó també hi ha un canvi social, on les pageses tenen més poder, perquè abans el patriarcat és el patriarcat, i en pagès no vulgueu saber el que és. Potser tu, Pep, sí que ho saps, perquè vens...
Hi havia l'hereu, no? O hi ha l'hereu?
En el fons, jo no sóc l'hereu. Hi ha una pobilla a casa meva. Ma germana gran és la pobilla. I a més va haver-hi en el seu moment un hereu que, per desgràcia, no estan nosaltres. Però jo, de tots, sóc l'últim. Seria el tonto que li toca la parcel·la més seca, no? O sigui que aquests canvis socials o sociològics, canvis polítics, que també tenen a veure molt amb la política, de quina manera doncs defensem les noves vinyataires, les noves pobilles, i aquest canvi cap a la creació, cap a la tecnologia, crec que és el que farà salvar el món agrícola. Perquè si fos per automatisme, això està perdut, eh?
Clar, una obertura de ments, no? Una obertura també de ventalls, i tu va haver una època que vas venir cap allà a l'Alt Empordà.
Sí, sí, jo sóc un fill postís d'Espolla, de l'Albera, però amb molta honra, perquè va ser una època d'aventura on vaig quedar molt arrelat a l'Albera, exactament a aquesta Empordà de l'Albera, i d'allà vaig copiar molts sistemes culturals com l'elaboració de vi ranci a Sol i Serena, com la posada en escena de les garnatxes, coses que aquí al Penedès, a l'Alt Penedès montserratí on estem, no és típic, no, fent un dolç a Sol i Serena, i menys amb xarel·lo, no? Que no se'n fa pas. O sigui que aquella part jo em sento molt, molt melancòlic encara de l'Albera empordanesa.
Clar, hi ha una cosa bona que ens deia ara en Rubén, Jordi, i és, escolta'm, hem de veure les coses bones que ens aporta, diguem-ne, aquesta nova pagesia, no? La gent jove. La gent, diguem-ne, d'abans segurament feia cireres i si les venia o les venia al preu que podia per treure-se-les, i ara dius, escolta'm, si no les podem veure vendre aquest preu, les vendrem d'una altra manera, i si no en farem melmelada, i si no en farem, no sé, vinagre, no?
Sí, he viscut un canvi forçat de maneres de produir, maneres de pensar, forçat per les circumstàncies. Vull dir, abans es venien tonelades de cireres. Papiol sortia en un camió diari de 7 tonelades, més 3 o 4 anaven pel nostre compte a vendre a altres mercats directament. I es venia tot, i un preu que pots enriure tant ara del preu que es ven ara, molt més car que ara. I per tant es guanyava la vida tothom molt més bé que ara. La cosa és anar canviant i ara tot és molt més complicat, molt més difícil. I m'he perdut una mica amb la pregunta que em deies.
No, però jo ara anava a dir, però també ara hi ha una manera, diguem-ne, jo trobo una de les coses que ens passen ara és que moltes vegades, quan anem a comprar, ens costa, sí que sabem l'origen, no?, de si és d'un lloc o de l'altre, però no sabem qui hi ha darrere, no? Jo, per exemple, ara veig aquí una caixa de Finca Parera i ara hi poso cara, no?, i veig la cara d'en Jordi, i veig la cara d'en Rubén, però haurien de fer-ho alguna cosa més, no?, encara, és a dir, alguna cosa ha de canviar encara més perquè darrere d'una caixa de cireres, a darrere d'una ampolla de vi, d'un pot de mel, d'un formatge, hi veiem encara més aquella persona, no?
Però això ha de canviar des de la societat. I hi ha una cosa que la gent, que ens escolta en aquest cas a tu, Pep, ha d'entendre. La responsabilitat del consumidor és seva i només seva. Jo tinc la responsabilitat del productor i no puc arribar a la responsabilitat del consumidor. Abans hi havia una connexió molt fàcil. La gent comprava al mercat del poble o a la persianeta d'aquell pagès que obria els vespres i evidentment que li fotia cara a les coses, perquè el que venia era el que produïa. En el mercat ambulant o en la persianeta de l'escala. Ara, com que tot està en una cadena de distribució molt forta, perdem l'origen personal de... Però això, qui ho ha de canviar no és el productor, sincerament, qui ho ha de canviar és el consumidor. El consumidor ha d'agafar les seves responsabilitats, per molt malament que soni això, fer-se les seves i canviar d'hàbits de consum. I gràcies a Déu hi ha canvi. No tothom va al supermercat, perquè són les hores que conformen possibilitats després dels horaris laborals de tothom. Hi ha molta gent que torna als mercats municipals el dissabte perquè és allà que té lliure, o molta gent que s'ho fa arribar a casa a través de plataformes com Arrels. Hi ha molta gent que està canviant el seu hàbit, però és el consumidor, qui té la responsabilitat, no el productor.
Clar, moltes vegades ens pensem que allò que no tinguem al costat de casa ens costa, no? És a dir, és més difícil a vegades per un de, no sé, del Ripollès a comprar préssecs d'aquí de l'Urdal que no pas, o un de Barcelona a comprar préssecs d'Urdal que no pas, per exemple, a vegades a fer-te venir una cosa de la Xina.
Sí, això és un dels errors que té el sistema agrícola ecològic o el sistema agrícola biodinàmic, que és que havien de vendre-ho tot el que poguéssim en proximitat. Però insisteixo, és el que compra el que ha de dir avui perdo un temps per alimentar-me. i hem fet tot el contrari al supermercat perquè ha funcionat la gran àrea, perquè t'ha deixat perdre molt poc temps per comprar molt. Ha fet l'inversió total, ha dit, serà supereficient, invertiràs molt poc temps amb el teu cotxe per anar a buscar-ho tot, des del detergent fins a la poma. Clar, i què hem fet com a consumidors? Tots inclosos, nosaltres, evidentment, hem comprat l'idea. Perquè si has d'anar a buscar les pomes a la fruiteria, el detergent al colmado, doncs ja hi som, eh? Has d'invertir temps. I aquesta és la part que jo sóc un consumidor molt, molt, molt activista, molt activista. Consumeixo de forma activista, com si fos política, eh? I em gasto molt de temps i més diners dels que podria davant l'oferta de les plataformes online i tota aquesta... Deixem-ho així, no ficaré adjectiu. Vale? Però s'entén, no?, per on vaig. Jo sóc consumidor activista i inverteixo temps en anar a fer les compres fins i tot de la nevera. I si haig d'anar a la Ronda Sant Antoni, que és típic de comprar electrodomèstics a Barcelona, doncs vaig a la Ronda Sant Antoni.
Ara em fas pensar, fa pocs dies, a casa al cap de setmana, em vaig trobar tres cotxes que es van trobar a davant de casa. Cada un portava una bicicleta, tots van venir en cotxe, van agafar la bicicleta per anar a donar una volta, van tornar a agafar el cotxe, i cada un es va desplaçar, diguem-ne, a casa seu. Jo coneixia aquestes tres persones i viuen, res, a pocs quilòmetres de casa. Jo vaig pensar, ostres, tu, no podien haver vingut ja en bicicleta i quedar en aquest punt? A vegades fem això, no? És a dir, hi ha una persona que és capaç d'anar amb moto al gimnàs per anar al gimnàs.
Sí, sí, sí. No? Però això és responsabilitat nostra com a societat, eh? Hem caigut en l'error de la facilitat. Tot és fàcil. Tot és fàcil. I sortir d'aquí és complicat. Perquè si tot és fàcil, si el cinema me'l porten al sofà, per què ets anar al cinema? Jo, si tot és aquest nivell fàcil, tenim un problema. I per això hem de ser activistes, hem de sortir d'aquesta facilitat i hem d'activar-nos en el que és cada cosa al seu lloc, cada cosa al seu moment, perquè cada cosa darrere hi ha algú que hi viu. El cinema és Verdi, hi ha una família que hi viu. No és un lobby d'inversió aquí, sap què, eh? I si tots consumim cinema al sofà, tenim un problema amb les sales de projecció. Per ficar un exemple molt distant del que és l'agricultura, eh?
Clar, de fet, quan un compra, fa política, no? Quan un compra, decideix a on van a parar aquests diners.
És més política comprant que votant, i em sap greu dir-ho, però ho penso, eh?
Escolteu, tinc moltes ganes d'anar al celler, perquè, clar, estem aquí xerrant, anar menjant cireres, però convindria fer algun glob, no, Jordi?
I tant que sí, home, un bon vinet sempre va bé.
Doncs cap al celler. Caram, tu, quina il·lusió. Arribo aquí al celler amb en Rubén i m'hi trobo un gran amic de la fonda. Marc, casa vos, què tal?
Què? Com anem?
Què fas tu aquí?
Això dic jo, i què hi fots tu?
Bueno, jo, perquè jo veníem aquí amb en Rubén i en Jordi, però jo, a veure, no t'hi feia jo aquestes zones.
Home, aquí, escolta, jo he sentit a parlar de biodinàmica, de vinets i... Doncs anem allà.
Escolta'm, no, has vingut, eres aquí perquè venies amb mi al cotxe, eh? Ara ho explicarem. Però hi ha una cosa que ens ha estat parlant tota l'estona ara que hem vingut aquí, entre vinyes, de la coberta vegetal. Escolta'm, hem vist unes vinyes molt diferents, unes vinyes que semblaven jardins, que no hi havia ni un bri d'herba, diguem-ne, que li fes ombra a cap vinya, i en canvi veiem unes vinyes, algunes salvatges, altres, diguem-ne, amb això que he anat sentint, coberta vegetal. Què volia dir això, en Jordi, amb la coberta vegetal?
Ah, la coberta vegetal, que a mi abans m'ha semblat sentir que el Rubén ho ha explicat molt bé, no? Perquè al final és, a veure, tu quan busques un sòl viu, perquè sigui viu, hi han de passar coses, si no està viu. És molt fàcil dir sòl viu. Però què és el sòl com un organisme? Doncs allà, a part del que tu hi plantes, que en aquest cas pot ser vinya, però també podrien ser, igual, poden ser fruiters, pot ser horta, pot ser el que vulguis, els primers personatges d'aquest sòl que t'ajuden a que aquest sòl sigui viu i que ajuden a que allò sigui un reservori de fongs, de bacteris, de vida, que tot es dinamitzi i tot funcioni i flueixi bé, són aquestes plantes espontànies que hi surten, que és el que conforma la coberta vegetal. Quan aquí tota l'estona estem parlant de coberta vegetal és això, és el sòl, bueno, tal com tu et trobes amb totes les espontànies, amb la rabanissa, amb qualsevol planta espontània de les que surt al territori, no?
Hem vist una que hi viu userda. Jo no sé si aquesta userda serà pels conills o per què.
Aquesta userda no ho sé si la cega, no, o simplement hi és i fa el seu cicle.
Jordi.
Iepa, bona, seguim. Hi ha un moment que sí, hi ha un moment que la seguem. Hi ha un moment que entraria en competència aèria, no pas radicular, eh?
perquè a més la vinya té unes arrels profundes i la coberta vegetal espontània no té les arrels profundes. O com a mínim no quasi bé tota, no? Però sí que tindria una competència aèria. Hi havia un moment en què jo busco ventilació i insolació d'aquesta vinya, en aquest cas, i em competiria per aquesta ventilació i insolació. Llavors, la seguem, però clar, és molt diferent segar-la que arrencar-la. Segar és com tallar els cabells perquè tornin a néixer, no? O sigui que tampoc no té cap més concepte que el controlar la coberta d'una manera o altra.
Escolta'm, estem aquí a Sant Llorenç d'Hortons en una zona que m'ha semblat sentir que és la zona de Catalunya que hi ha més, podríem dir, gent que fa producció ecològica.
L'ADB, l'Associació Defensa Vegetal de Sant Llorenç d'Hortons, l'Alt Penedès Superior, que és com es titula, aquesta és la que tenim dins les ADBs, dins aquestes associacions vegetals, on tenim més operadors inscrits al CCPAE. Això sí. O sigui que això ja és una bona notícia per a la nostra zona i com a exemple per Catalunya.
I Finca Perera és l'únic celler, podríem dir, que hi ha aquí a Sant Llorenç?
Sant Llorenç d'Hortons, a nivell de la vila de Sant Llorenç, sí. Però a nivell del terme municipal, no, al contrari. En el terme municipal de Sant Llorenç d'Hortons s'hi troben molts cellers. S'hi troben molts cellers perquè és una zona històricament molt important per fer xarel·los. Tindríem el famós celler Macià Bach, que ja va tancar fa anys, però que és conegut per tothom. Tindríem el celler Reventós i Blanc, no cal anomenar. El conegut que és, tindríem la cooperativa El Cep, que són veïns. Tindríem el celler de l'Álvaro González a Sant Joan Samora, tindríem Sant Joanes a Sant Joan Samora, tindríem l'agrícola Sant Joan Samora a Sant Joan Samora, tindríem Vins Bel a la Beguda Alta i seguiria anomenant uns quants més. Tenim l'Agustí Costa de Calxurriu a Can Catassús, que és Sant Llorenç, que s'hi ve. Vull dir que Sant Llorenç d'Hortons és una zona vitivinícolament parlant, molt més enllà del municipi, políticament, que és molt rica en vitivinicultura, molt rica en vinyataires.
Hi ha una cosa curiosa i és que quan la gent, diguem-ne, ara, diguem-ne, en una societat que munta polígons industrials per treballar més bé i així, va i tu et quedes un celler al mig del poble, que amb lo bo i lo dolent d'estar dins un poble, no?
I l'has clavat, lo bo i lo dolent. Pensa que d'aquell recordatori que dèiem de l'Albera, nosaltres teníem el celler mig d'Espolla. El teníem exactament davant de l'alcaldia d'Espolla, que si algú coneix Espolla sap que són quatre carrers. Doncs el teníem davant de l'alcaldia, o sigui, a mi el celler de poble, tipus els cellers que hi ha a Rabós, tipus els cellers que hi ha a Gratallops, m'agrada molt com a concepte, el celler mig del poble, perquè fa molt, no només popular, sinó molt pròxim en el veïnatge, de quin peu calça el paisatge, perquè si el paisatge només és mirar-lo, tenim un problema cultural. Quina és la part dolenta? Doncs que no tothom entén que aquí han d'haver-hi tractors que circulen, hi ha olor de most i hi ha una mica de xipitxef durant la barema. Però és un percentatge de gent molt, molt, molt petita, amb la qual es pot dir que de forma popular la gent agraeix que els cellers tornin al mig del poble.
Clar, arribo aquí, veig aquí al mig, diguem-ne, d'aquest celler una mena de formes que tu, Quim, dius, no, si això està gairebé buit i només en faig servir un, ens pots explicar una mica què és això que d'aquí? Què hi tens aquí sota?
Doncs els cubs de fermentació sota terra, que si hi ha algú ja clàssic en el món del vi català, són els cubs de fermentació, que sempre estaven, normalment, no sempre, però normalment estaven sota terra. I llavors aquí què hi feia la gent fa 100 anys, en aquest cas 100 i pico, perquè aquest celler és molt vell. Doncs aquests 100 i pico anys aquí la gent agafava les portadores, les tirava senceres un cop trepitjades i fermentava el vi. El problema, que també és molt conegut culturalment, era baixar a treure la pasta, no? A treure els sollejos, a treure la brisa, que no seria ni el primer ni l'últim bodeguer que s'hi queda, perquè era un procés molt perillós amb una atmosfera carbònica sense oxigen, etc. I per això s'han deixat d'utilitzar realment, perquè les tècniques modernes han facilitat al bodeguer, al vinyataire, l'elaboració, no? I llavors, jo per què no s'utilitzo? Perquè de moment no em fa falta arribar a aquest moment, aquesta tècnica tan complicada d'omplir cubs i després buidar-los, que és el gran problema,
Veig aquí també que ja comences amb àmfores de terra, no?, de fang.
Les gerres de fang, que també és un procés molt, molt, molt ancestral de contenir vins, en el sentit pràctic d'envellir vins, no és tant a la catalana, perquè les gerres de fang, si alguna cosa són conegudes, és a la Manxa, i a la zona de Villarrobledos, per exemple, que són ja grandes alfareros espanyols. En aquesta zona, doncs, hi havia, en un poble com Villarrobledos, hi havia més de 80 alfareros, que es diu ràpid. Això vol dir que hi havia una producció d'alfareria per a bodega. Però sí que és veritat que la gerra ens arriba aquí a Catalunya des de fa un temps amb els vins naturals per intentar tancar un concepte de cruesa, la cruesa del vi, no? Material orgànic, que és argila, amb vin sense intervenció, buscant només la fruita. Aquesta cruesa, jo crec que juntament amb com envelleix els vins, la gerra de fang, que és molt més porosa, jo crec que és un gran concepte per fer vins, eh?
Clar, veiem molta cosa, però ens hauries de dir què tastarem ara, perquè jo crec que hi arriba el moment, diguem-ne, de tastar alguna cosa. I jo no sé, ara que se'ns afegeix aquí en Pere, Pere, què tal, bon dia?
Hola, bona tarda, ja a aquesta hora.
Escolta'm, jo no sé, tu que ets una persona que et dediques al món de l'exportació de vins, no sé, amb tot el que hi ha, diguem-ne, en el món del vi a tots els països, vendre vi català a fora, com és això? Com s'explica?
Bé, doncs és una mica complicat, però m'imagino que al final com vendre vi català a Catalunya, no? Que tens la competència de principalment zones molt productores com la Rioja, per exemple. Si parlo del meu àmbit, que és l'exportació i el vendre vi català al món, el primer que t'he de dir és que no és només vendre vi, sinó és explicar projectes, és explicar persones, explicar històries i explicar una mica del patrimoni vitícola que tenim aquí a Catalunya. Un cop vas amb això a la motxilla, és més fàcil de poder no vendre, sinó que t'obrin la porta a poder explicar-ho. Perquè si aquí la competència és ferotge, imagina't el món que vas a vendre vi a Estats Units i com tu hi venen els italians, que hi ha no sé quantes d'eos, o hi venen els francesos, que hi ha no sé quantes d'eos, o fins i tot la resta d'espanyols, que també hi ha moltes d'eos. Llavors la competència es multiplica per molt.
Rubén, sense pagesia no hi ha cuina.
Sense pagesia no hi ha territori, i imagina't si n'hem de tirar enrere, sense pagesia no hi ha res, si és l'únic que fem els individus cada dia, alimentar-nos, sense pagesia no hi ha res. Llavors, dins el món de la cuina, imagina't, jo crec que tots els cuiners que coneixem viuen d'això, viuen d'aquest producte local i d'aquesta pagesia activa que dona aliment. Després busquem que aquest aliment sigui un plaer a la taula i que ens acompanyi en el fet cultural de la festa, benvinguda a la festa alimentària. Però és un aliment i sense això no hi ha res. Però res de res, eh?
Gràcies per la teva valentia.
A tu per venir a casa.
La Fonda. Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I anem acabant aquesta Fonda de Catalunya Ràdio amb el racó de la sobretaula que ens porten els amics del Girona Excel·lent, avui parlant del moscatell. I per parlar del moscatell tenim una persona que en sap un niu de moscatell i d'altres històries vitivinícoles. Jordi Bor, bona tarda.
Bona tarda, com estàs?
Molt bé, i tu què tal? Com va tot aquest estiu?
Doncs molt bé, amb caloreta, però bé, de gust, molt bona ronda.
Escolta'm, una de les coses, diguem-ne, que ens agraden per fer la sobretaula és assentar-nos al voltant, doncs, amb tota la gent. Aquest any encara estem així una mica de que no ens podem reunir amb tothom com voldríem, però escolta'm, si hi ha una bona copeta de moscatell, això ja va bé, no?
I tant, el vi de moscat o senzillament el moscatell és diví, fantàstic i meravellós per fer aquesta sobretaula amb aquest perfum tan subtil que tenen tots els vins elaborats de moscatell.
Clar, hi ha una cosa important aquí que moltes vegades, jo recordo de petit, que dèiem vi dolç, no? Farem un vi dolç, no? Però no dèiem moscatell, no? I clar, la varietat vi dolç, o sigui, un moscatell és un tipus de vi dolç.
Sí, bueno, és un vi dit com a tal vi dolç, que no deixa de ser fet d'una forma concreta, amb una sobremaduració, un vi dolç natural. Els seus gotims són més menuts, amb un gra gros, però que tenen molt de perfum i molt de sucre, molta concentració de sucre, i quan especifica, doncs s'obté una graduació i una dolçor que el fan particular. N'hi han de diversos tipus de moscatell. Potser el més conegut és el moscatell de gra petit o inclús el moscatell d'Alexandria, que produeixen, sobretot a l'Empordà, uns magnífics vins de sobretaula.
Ah, els moscatells, que normalment els moscatells no solen portar, diguem-ne, bota, no? No solen reposar en bota, solen ser vins, diguem-ne, més suaus, més refrescants últimament, no?
Sí, són refrescants. Pensa que la verema és més tardana, cap a mitjans d'octubre fins i tot, eh? com a vi dolç natural, doncs agafen aquestes tonalitats de més llimona, amb quant al seu color, notes de flors blanques i roses inclús, i són un perfecte maridatge per la seva vessant més tradicional, per exemple, els fruits secs, les galetes, la pastisseria. I si vols ser una mica més agosarat, en funció de quin moment de l'àpat te'l puguis prendre, doncs te'l pots prendre amb formatges blaus o amb foie gras.
Oh, oh, oh. Ara m'hi feies pensar, amb el formatge blau, que ja n'hi ha aquí a Catalunya una bona colla de formatges blaus, i prendre's allò, una copeta de moscatell, allò, refrescant, no? Una miqueta allò que el tinguem a la glaçonera amb quatre glaçons i una miqueta d'aigua, ens va d'allò més bé. Més o menys la graduació d'un moscatell, que està al voltant dels 16-17 graus, 18?
Sí, entre els 16-17, 18 màxim, també depèn moltes vegades de la singularitat que té del toc que li vol donar cadascun dels cellers elaboradors, no? I llavors, però sempre estarem en aquesta oscil·lació. Percentatge en volum d'alcohol, que servits frescos, que no freds, doncs acompanyen a que no et pugin al cap.
Clar, per exemple, a l'estiu, on és el millor lloc per deixar-lo? Perquè, clar, si el posem a la nevera, serà massa fred. Si el traiem, el tenim a fora i ens el volem prendre, haurem de posar-lo a la glaçonera. Llavors, com ho hem de fer-ho, això, Jordi?
Jo faria, tot i que pot semblar ara molt complexa, jo el tindria, si el tenim a la nevera no passa res, però quan tot just comencem l'àpat, tenint en compte que les neveres solen estar entre 5 i 6 graus, doncs tot just quan comencem l'àpat, malgrat la calor, el podem treure de la nevera i anirà agafant aquesta temperatura, que a l'hora de les postres, si és que el volem prendre en aquell moment, doncs de ben segur estarà en aquells 12 graus, que és una de les formes més plaenteres que tenim per poder-lo tastar i gaudir.
Doncs escolta'm, Jordi Bort, posem una ampolla de moscatell a la nevera per quan vinguis cap aquí.
Perfecte, doncs vinga, fet.
Moltíssimes gràcies, Jordi.
Gràcies a tu.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
La Fonda.
Aigües, arrossos, anxoves, mels, embotits, fruits secs, sofregits, recuits, oli, cerveses, cafès, infusions, vins... Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell Girona Excel·lent a 79 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 300 aspirants a aquesta distinció. Girona Excel·lent, segell de qualitat alimentària, Diputació de Girona.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic.
Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I avui, una cirereta del pastís per pensar en aquella gent que t'ho ha fet gaudir, en aquells restaurants que tu dius, jo sóc client. Diu així, diu que un sempre torna als llocs on l'han fet feliç. I és que això és el que busquem, llocs que em facin feliços. Moltíssimes gràcies i bona fonda, aquí a Catalunya Ràdio, clar, a la una, adéu-siau.
La vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama, i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. cervesa és bona.